Alexandra Munts és professor d'Integració Europea i Institucions Econòmiques Internacionals a l'Escola Superior de Comerç Internacional de la Universitat Pompeu Fabra. En aquests moments en resideix a Washington. Ja hem parlat amb ell alguna altra ocasió. Professor Munts, bona tarda des de Barcelona.
Bona tarda.
Abans que res, professor, com analista de la realitat que és vostè, suposo que ja haurà vist el mapa d'Espanya i de Catalunya, els colors que han quedat després de les eleccions d'ahir. Conseqüència lògica de la situació econòmica per la que estem passant, els resultats?
Sí. De fet, aquí estic una mica seguint l'actualitat, tant també com els mitjans de comunicació dels Estats Units es fan ressò de les eleccions d'Espanya. Jo sí, es preveia, evidentment, una derrota, un càstig electoral al Partit Socialista. Potser la magnitud del que s'ha produït i algunes comunitats autònomes, com Castella-La Manxa, no, potser fins a aquest extrem no tant, però...
O Extremadura, fins i tot, no?
O Extremadura, efectivament, 10 punts, la derrota més gran que ha tingut el Partit Socialista des del 78, però ja, la magnitud potser sorprès, però la derrota no.
I què diuen els mitjans nord-americans, professor, d'aquests resultats?
A veure, sobretot en context del que estem parlant, de la crisi del deute sobirà de l'eurozona, a veure, s'han produït aquí una mica una tempesta perfecta de diverses circumstàncies, que és el que ha provocat doncs que l'euro ha baixat ara al seu nivell més baix contra el dòlar en 2 mesos. Per una banda, hem tingut que partits, és a dir, el ressò que s'ha fet als mitjans aquí als Estats Units és que en el context de que diversos països de l'eurozona amb problemes han tingut eleccions i s'han castigat els partits que estaven al poder, i Espanya és el darrer. També va passar a les eleccions regionals d'Itàlia, va passar a Grècia a les eleccions regionals fa unes setmanes, i Portugal, el govern va perdre la majoria que tenia el Parlament també fa unes setmanes, com vam parlar després de la darrera cimera. A més, les agències de qualificació de risc, que com diem, es van cobrir de glòria durant la crisi, però sí. I no som molts amics, però en fi, i la Comissió Europea està dient que han d'actuar millor i han de fer millor els deures, però evidentment van baixar la qualificació de Grècia 3 nivells, van posar la d'Itàlia i, com s'ha dit, la de Bèlgica, potser amb expectativa negativa. Si això sumem les discrepàncies que hi ha, que aquí és un punt en què amb conversacions anteriors jo potser he estat molt dur amb els mercats, i avui també ho puc ser-ho, però també aquest cas s'ha de ser una mica dur amb els polítics, perquè hi ha masses discrepàncies entre el Banc Central Europeu, per una banda, i la Comissió Europea i certs polítics de l'altra. Hi ha una cacofonia de veus sobre quina és la millor manera de reestructurar el deute de Grècia, si hem de fer ara si hem d'esperar i donar més diners a Grècia i que Grècia faci aquestes privatitzacions i anar passant el temps, i això permetrà que Grècia es recuperi d'aquí el 2013, o si s'ha de fer una quita, s'ha de fer una reestructuració en què els acreedors perdin diners. Aleshores, clar, si cada un va dient cada dia hi ha un polític diferent a nivell europeu que diu una cosa diferent, això els mercats els posa nerviosos. A més, hi ha hagut xifres del primer trimestre de Grècia en quant a menys recaptació d'impostos, la xifra de creixement ha estat molt dolenta, molt baixa, l'atur està al 15% a Grècia. Per tant, les xifres que estan sortint del primer trimestre de Grècia i d'altres països de l'eurozona també s'afegeixen en aquesta tempesta perfecta que, per acabar-ho d'adobar, doncs el dilluns passat a la reunió de ministres de Finances, evidentment havia d'anar Dominic Strauss-Kahn, i ja sabem que no hi va anar.
Sí. Abans de seguir amb clau econòmica, professor, des de Washington, des dels Estats Units, com es veuen les mobilitzacions, les protestes, les manifestacions que s'estan fent a Espanya? Crec que la setmana passada eren motiu de portada del Washington Post, per exemple.
Sí, sí que segueix una mica. Jo m'he centrat més aviat en la qüestió de si un posa la televisió, la CNN, sí, dels Estats Units, no la CNN internacional, o bé Bloomberg, que és on parla més de la qüestió de la crisi de l'eurozona i de l'euro, que ha baixat per sota del nivell d'1,40 i que és el nivell més baix en 2 mesos. Jo segueixo una mica més aquests mitjans. Aquests mitjans sí que estan parlant bastant avui d'Espanya, però amb clau, diguéssim, amb clau en funció del resultat electoral.
El que dèiem, sí.
les acampades. El que crec que sí crec que és important dir, perquè espero des d'aquí també poder donar un missatge una mica optimista, és que tant la, no només els polítics, sinó també la premsa anglosaxona especialitzada, financera, com Bloomberg, per exemple, o el Financial Times o l'Economist, estan diferenciant clarament entre la situació a Espanya i la situació a Portugal, Grècia i Irlanda. És evident que a Espanya tenim una situació molt greu, i no estic dient que no hagin d'estar molt preocupats, però ningú està posant Espanya al mateix sac que Grècia, Portugal i Irlanda. No ho està fent la premsa anglesa, no ho està fent ni l'Economist, ni el Financial Times, ni Bloomberg. I Espanya, malgrat els problemes que tenim, tenim molts actius i tenim empreses líders en molts sectors, tenim, som una de les primeres dues o tres potències turístiques, tenim un sector d'energies renovables, és un sector de la nova economia on som un dels líders mundials. S'han pres unes reformes els darrers mesos molt impopulars i que sé que són molt dures, però que eren necessàries, i no tenim el nivell de deute respecte a PIB que té Grècia, Irlanda, Portugal, que tots estan per sobre del 100%, Espanya està al voltant del 60%. Per tant, sí, tenim una crisi greu a Espanya i patirem, però no estem com Portugal, Grècia i Irlanda.
De tant en tant, Paco, un missatge optimista s'agraeix, no?
Bona tarda, professor Munts.
Bona tarda, com estem?
Molt bé. Però, a veure, diu vostè que, clar, que ens diferencien molt, no? Però el Fons Monetari Internacional sí que la setmana passada va dir que estava en el mateix grup que Irlanda, que Portugal i Grècia, però érem els primers d'aquests quatre, però dic que estàvem en aquell grup.
A veure, clar, cada expert té la seva opinió i les agències de qualificació de risc ja ho han parlat altres vegades. Sembla que hi hagi dies que, segons l'humor amb què s'aixeca l'expert de l'agència de qualificació de risc, doncs es baixa Grècia a tres nivells, es posa Itàlia amb expectativa negativa. Tots aquests temes són molt complicats, però jo puc dir realment, per un seguiment que faig molt setmanalment de l'actualitat i dels mitjans de comunicació, tinc aquí l'Economist davant meu, que clarament Espanya no s'està dient que Espanya té problemes, absolutament, però en el grup de Grècia, Irlanda i Portugal no s'està posant Espanya en aquests moments, i s'ha reconegut l'esforç que ha fet Espanya amb les mesures que ha pres. A més, el diferencial entre el que ha de pagar Espanya el que ha de pagar Espanya perquè els estrangers comprin els nostres bons i el que paga Alemanya és un diferencial que s'ha mantingut bastant estable els darrers mesos, mentre que el diferencial entre el que han de pagar els inversors per comprar bons grecs, portuguesos, irlandesos ha augmentat molt respecte al que paguen per comprar bons alemanys.
Sí, la setmana passada va haver una mica de tensió també, per cert.
Sí, d'acord. Hi ha unes fluctuacions setmanalment, però la gran tendència els darrers mesos ha estat aquest diferencial entre el que es paga per comprar bons alemanys i els espanyols, més o menys s'ha mantingut. Evidentment, hi ha fluctuacions setmanals. I, evidentment, és un sotrac el tema de eleccions. Però tinguem en compte alguns factors positius. Diversos a les eleccions que s'havien de produir als països perifèrics de la Unió Europea ja s'han produït. Si Grècia va tenir eleccions regionals, Espanya les ha tingudes, Espanya no té eleccions fins a l'any que ve, les generals fins al març, a menys que es convoquin eleccions anticipades. Itàlia també ha passat les seves eleccions. Alemanya ha tingut moltes eleccions regionals que han estat molt dures per la CDU, incloent a Bremen ahir. Per tant, estic dient que des del punt de vista polític dels països que havien de tenir eleccions, i també Alemanya, que evidentment la gent no està contenta pels rescats, aquestes eleccions s'han celebrat, moltes d'elles, i ara potser tenim uns mesos una mica més tranquils. A més, estem entrant en la temporada estival, que vol dir sempre es proveix una certa millora del mercat laboral a Espanya, encara que sigui la situació dramàtica, i ho sé que ho és, un 21% d'atur, però sempre hi ha una certa millora. Per tant, alguns factors també s'ha de tenir en compte, que potser el fet de que moltes d'aquestes eleccions ja s'hagin celebrat, doncs pot donar als polítics una mica més de marge. Tot i això, sí que els polítics clarament s'han de posar d'acord a nivell europeu, el Banc Central Europeu, la Comissió Europea, el Fons Monetari amb els seus inputs i, evidentment, amb els seus préstecs. Hi ha d'haver-hi un consens sobre què cal fer, perquè una mica la situació és com la situació de l'economia de Grècia i de Portugal i d'Irlanda és com la d'un pacient, una persona que està malalta, que té una condició, i aleshores, doncs, hi ha unes persones, els metges, que diuen no, a aquesta persona si li anem donant medicació, si li anem donant aquí unes transfusions de sang, si li anem donant unes medicines gota a gota, doncs n'hi ha tirant. I després hi ha uns altres metges que diuen no, aquí aquesta persona, aquest pacient requereix una operació total, cor obert, etc. Aleshores, sí que realment hi ha d'haver un consens i no pot ser que els líders europeus estiguin cada dia discrepant entre ells, perquè això sí que posa molt nerviós els mercats i aleshores es produeix l'especulació.
Sí, escolta, i també Grècia i Portugal, clar, els governs de Grècia i Portugal anuncien dia sí, dia no, sacrificis a la població. No es podria sobrepassar el llindar d'acceptació d'aquests sacrificis? És a dir, que un dia la població digui, prou, fins aquí hem arribat?
Sí, estic d'acord en que avui en dia, avui ha baixat molt la borsa i també ha baixat als Estats Units per diversos factors, no només pels problemes a Europa, sinó també perquè hi ha hagut unes xifres de que l'economia xinesa, doncs, els esforços del govern que ha de fer, a Xina és al revés, no? A Xina el govern ha de fer esforços
per frenar, no? Per frenar.
Perquè creix massa l'economia.
Sí, per posar peu al fre, no? Sí, 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 sí.
Exacte,
sí.
Han sortit dades en el sentit de que el sector manufacturer doncs havia baixat i aleshores hi ha preocupació. Evidentment, si puja el dòlar com a valor refugi, també baixen les accions d'empreses americanes que exporten, perquè evidentment el pujar el dòlar complica les exportacions d'empreses americanes que es basen molt en l'exportació, i també els problemes d'Europa han sigut un factor, i Japó, que està en recessió des de fa dos trimestres. És a dir, no falten problemes, evidentment, però jo crec que a vegades els mitjans, i jo sóc una persona que tinc molt apreci als mitjans i he tingut l'ocasió sempre de tractar amb els mitjans i sempre agraeixo l'oportunitat d'intervenir en programes com aquest, que són rigorosos. No hem de perdre de vista que a Grècia, fins avui, el govern socialista tenia el suport de la majoria de la població. El Fons Monetari no, però les enquestes fins avui sí que ha sortit la primera enquesta en què Nova Democràcia, el partit de centre-dreta, supera amb intenció de vot el Partit Socialista. Però fins avui no era així. I és millor que hi hagi governs socialistes com a Grècia i a casa nostra per implementar aquestes mesures, per a fer aquesta tasca molt desagraïda de vendre la població, de fer entendre a la població que s'han de prendre aquestes mesures. És més fàcil fer-ho des de l'esquerra que des de la dreta. Sí que es pot arribar a un moment en què hi hagi una fractura social, però jo no ho veig. És a dir, no sé, 20.000 o 30.000 persones a Madrid, sí que és molt, a nivell dels mitjans, és una cosa que aquí no s'ha seguit, potser el Washington Post la setmana passada, però els hi puc assegurar que a nivell de Bloomberg, Reuters, CNN, no s'ha seguit això. Sí que s'està seguint la situació de les eleccions i com els problemes dels països europeus afecten a l'economia internacional. Però la acampada d'aquestes milers de persones no surt. El Washington Post potser sí en un article. Però jo crec que a vegades també s'exagera una mica, perquè els que fan acampades són els que surten en els mitjans, no? I els que fan vagues, etc. Però no hi ha hagut tampoc, fins i tot a Grècia, que hi ha hagut moments de certa violència i manifestacions, sí. no hi ha un esperit de revolució a Europa. Per tant, cal matitzar una mica. Però sí que hi ha una preocupació dels mercats de que l'austeritat no pugui ser assumida per part de la població, sobretot en països en què l'atur és tan alt com Espanya, que està al 21%, a Grècia el 15%, a Portugal el 11%, a Irlanda el 14%, i a més s'està demanant més austeritat a la gent. Per tant, sí que és veritat, però jo no ho veig encara, un escenari de ruptura política social, però crec que s'ha d'enfatitzar molt que l'austeritat no és suficient. S'han de prendre reformes estructurals que liberalitzin les nostres economies, i això ja és un altre tema, perquè austeritat no és suficient. S'ha de dinamitzar i liberalitzar les nostres economies, si no, no ens en sortirem.
Parlant de sacrificis, professor, el pla d'ajust del govern català per reduir el dèficit afecta els sectors més sensibles socialment, vostè ja ho sap, ha provocat un rebuig generalitzat. Són imprescindibles retallades a sectors com ara sanitat i educació?
Ara, jo crec que crec que les retallades a sanitat i educació s'han d'intentar evitar. Crec que haurien de ser retallades educació i sanitat haurien de ser
com a última instància, eh?
Una última instància, no segueixo el dia a dia de a casa nostra del debat pressupostari, però entenc que segur que hi ha altres coses que es poden retallar i que haurien de ser només en darrera instància. Crec que tant els països com les famílies s'ha de viure dintre de les seves possibilitats. Per tant, potser és una mica impopular dir-ho, però en aquests moments jo entenc que és molt dur, i potser sentint-me parlar des de Washington el que dic és pot ser vist malament, però les persones, hi ha hagut famílies, hi ha hagut països que han viscut més enllà de les seves possibilitats. Aleshores, les persones que tenen feina, afortunadament, que tenen estalvis, han de continuar gastant, no llançant els diners, però gastant, han d'invertir, per exemple, en formar-se millor, en adquirir coneixements que els serveixin per a poder trobar noves feines, no en gastar, diguéssim, de manera superflua, però s'ha de seguir gastant i invertint si ets una persona que no estàs en deute. Ara, clar, si ets una persona que estàs endeutat, aleshores sí que has de viure dintre les teves possibilitats. I això és un missatge que evidentment és dur de transmetre'l, no? Però tampoc podem caure amb la demagògia de dir tot és culpa dels bancs, que sí, que els bancs les han fet de molt grosses, i les agències de qualificació de risc també. Però també és veritat que a casa nostra sembla que Barcelona era la ciutat d'Europa que hi havia més ports caients de... Que a Barcelona era la ciutat que n'hi havia més ports caients.
Més què, perdó?
El model del ports.
Ports, sí.
Crec que era la ciutat...
Ports caient, d'acord, sí.
I hem tingut una bombolla al sector immobiliari molt gran, en què encara tenim 1 milió de vivendes inacabades o sense vendre. A molta gent se la va enganyar, però també és veritat que hi ha molta gent que va voler tenir una segona residència en funció d'uns salaris que no podia tenir. Tothom ha comès errors, i aquí no es tracta ara de culpar ningú, però la gent ha d'assumir que s'ha de viure dintre de les famílies, els països han de viure d'acord amb les seves possibilitats, i no poden viure més enllà de les seves possibilitats. Aleshores, el que no s'hauria de produir, al meu entendre, és un missatge, és unes crítiques i una situació en què Alemanya està retraient el sud d'Europa, no treballeu prou, heu de treballar més...
Teniu moltes vacances, exacte, sí.
Això no crec que s'hagi de produir, o bé humillar els grecs dient heu de vendre's les illes, vosaltres que sou uns dropos, veneu-vos les illes, i l'Acròpolis també, no? Això no, perquè aleshores debilita, doncs, el consens i debilita el que és, doncs, la integració europea i el projecte de la Unió Europea, que també és un altre debat. Seran els líders polítics actuals capaços de veure que l'euro és quelcom més que una cosa econòmica, és part d'un procés d'integració europea i és un projecte polític. Aleshores, volem o no volem una Europa que vagi més enllà de ser un mercat comú? Volem una Europa que estigui integrada econòmicament i políticament i que tingui un pes com a la seva política exterior i de seguretat? Evidentment, si tenim líders tant al nord com al sud que creuen en això, tant Alemanya, Holanda, França com el sud d'Europa, si tenim líders com els que vam tenir als anys 80, amb Kohl, Mitterrand, Jacques Delors, Felipe González, que creuen en això, serà més fàcil, menys difícil, explicar a la població les mesures dures que s'han de prendre. Però no s'ha de caure en aquesta situació de... Per més que els tabloides d'aquests diaris, diguéssim, aquesta premsa groga alemanya comenci a dir que es venguin les illes, no s'ha de caure en aquest tipus de recriminacions, perquè aleshores... a més, tampoc són certes, perquè a Espanya l'edat de jubilació és 65, que és més tard que França, que ara es vol passar de 60 a 62, i és la mateixa que tenim a Alemanya. Per tant, aquests debats a través de la premsa groga, que no són gens acurats, crec que s'han d'evitar.
D'evitar.
Venint aquí a casa nostra, sí, tenim una taxa d'atur que és el gran problema de l'economia catalana i espanyola. Professor Munts, sense creixement o amb un creixement molt feble, com podem crear ocupació?
Jo crec que jo des de fa anys, evidentment hi ha coses que canvio d'opinió, però jo des de fa anys, i moltes persones i moltes institucions nacionals i internacionals venen demanant que Espanya prengui unes mesures, moltes institucions, a les quals jo em sumo com a persona. I algunes d'aquestes mesures ni tan sols requereixen diners. Per exemple, el tema dels festius. Tenim un sistema de festius a l'estat espanyol que és massa complicat i frena una mica l'activitat econòmica. Jo entenc que són temes molt delicats des del punt de vista polític, però tenim un sistema en què tenim vacances estatals, autonòmiques i locals. Aleshores, almenys si poguéssim anar cap a un sistema potser com l'alemany, que tenen vacances federals i després a nivell dels Länder, de les autonomies, l'equivalent de les nostres autonomies. Per exemple, això no costa diners, això costa que hi hagi un consens entre les diverses...
Voluntat política, vaja.
Voluntat política, les diverses autonomies, uh-huh. evidentment, són, però hem de tenir festes estatals, autonòmiques i locals. Després, tot el tema de la jornada laboral. S'ha de racionalitzar la jornada laboral. A Espanya es treballen més hores que França i que Alemanya, però de manera més improductiva, perquè la gent s'aixeca, la gent comença més tard, la gent està dinant més, es passen dinars molt llargs, i després acaba la jornada molt tard. Aleshores, lamentablement, a Espanya es treballa 1.700-1.800 hores per persona per any, mentre que Alemanya i França és 1.400, però la productivitat a Espanya és més baixa. Després tenim temes d'invertir més en recerca i desenvolupament, temes de que la nostra població parli més idiomes estrangers, reduir els tràmits que s'han de fer per crear una empresa i tots els tràmits burocràtics relacionats amb crear una empresa i tirar-la endavant. Aquests tràmits són molts a Espanya. S'han reduït una mica, però encara són massa. Aquest tipus de temes, i després està, evidentment, el tema de sempre de liberalitzar el mercat laboral, que no vol dir que es pugui acomiadar la gent sense pagar res. El que vol dir és que no pot haver-hi un mercat laboral dividit amb gent que té contractes indefinits, que és molt car acomiadar-los independentment del seu rendiment, i persones que tenen contractes a curt termini, que són els primers que són acomiadats quan hi ha una crisi. Aquesta dualitat del mercat laboral no pot ser. S'han pres algunes mesures en la direcció d'arreglar-la. Perquè, és clar, si no ens posem en situació en què persones que tenen un contracte indefinit, que porten molts anys treballant, independentment del seu rendiment, no, és impossible, no és impossible, però costa molts diners fer-los fora. Per tant, per exemple, que l'absentisme laboral sigui un factor en determinar una fórmula per liberalitzar el mercat de treball. Aquestes coses, evidentment, tenint un atur del 21%, potser alguna persona m'enviarà algun missatge desagradable. No estic dient que es faciliti l'atur, el que estic dient és que tothom jugui amb les mateixes regles, i tenim persones en contractes indefinits que treballen potser no gaire eficientment i potser amb un absentisme molt gran, i altres persones treballen en contractes a curt termini, que és més fàcil fer-los fora, ho facin bé o no. Per tant, jo veig que hi ha una sèrie de coses que es poden fer, i també l'austeritat és necessària, malauradament.
Però els agents socials estan fent el que han de fer, perquè la taxa d'atur continua al 20-22% i sembla que no...
Bé, això si no parlem de taxa d'atur juvenil.
Sí, naturalment, que és el doble.
Sí, jo no estic dient que tingui la recepta, vull dir. El que estic dient és que una suma d'austeritat més aquest tipus de mesures que he comentat, aprendre més idiomes, invertir més en recerca i desenvolupament, racionalitzar la jornada laboral, treballar de manera més productiva, canviar el sistema de dies festius, totes aquestes coses, més austeritat, tot això sumat, més inversió en sectors de la nova economia. Uh-huh. A Espanya som la quarta potència amb energia eòlica instal·lada, després dels Estats Units, Xina i Alemanya, que està molt bé, i tenim grans empreses líderes en aquests sectors. Doncs hauríem d'apostar per altres sectors de la nova economia, com per exemple la biomedicina, la biotecnologia, la nanotecnologia, les TICs, les tecnologies de la informació. I clar, això no s'ha fet durant molts anys, perquè es van viure d'un model de creixement econòmic basat en la construcció, en el turisme, en els serveis de poc valor afegit. I clar, ara que tenim la gran crisi és més difícil. S'hauria d'haver diversificat el model de creixement econòmic quan teníem època de bonança. Però, i així, hem de continuar aquesta tasca. Diversificar el model de creixement, malauradament s'ha de mantenir l'austeritat, una austeritat que es reparteixi de manera que els sectors més vulnerables pateixin menys, i després una sèrie de reformes estructurals com les que han comentat, de racionalitzar la jornada laboral, racionalitzar el calendari de festius, el mercat laboral, racionalitzar-lo i liberalitzar-lo. Tot això és moltíssima feina, i a més, que la població no es rebel·li, per entendre'ns.
Yeah.
No estic ni molt menys infravalorant la situació greu amb la qual ens enfrontem, però crec que si s'explica, si es fa una pedagogia política, s'explica a la població, doncs que sí que tenim una sèrie d'actius, i que amb una barreja d'austeritat, d'inversió en el futur i de mesures com les que he apuntat, jo crec que la majoria de la població, potser molts sectors no, però la majoria de la població ho pot almenys comprendre.
Deixi'm recordar, professor, que ha publicat la versió anglesa del seu darrer llibre, Conversaciones con Marx, diálogos en torno a un liberalismo ético, de l'editorial Aresta. El llibre està disponible al web de l'editorial, editorialaresta.com, i també, evidentment, a les principals llibreries de Barcelona. Alexandre Munts, un plaer, com sempre. Seguirem parlant, eh?
Gràcies a vosaltres per la trucada.
Bona tarda, professor Munts.